Hola, benvinguts a aquesta nova edició, en aquest nou any, el primer programa del 2026 de Món Cultural. Aquest programa que fa un viatge per al món de la cultura en general, cada un pot pensar o fer una definició de lo que és la cultura. Per nosaltres és parlar de teatre, de literatura, de música, gastronomia, viatges, hobbies, animals domèstics i altres moltes coses. I una vegada, no sé si vosaltres, companys, heu superat el tema de la baliza obligatòria a partir de l'1 d'enero als vehicles. Ho teniu ja superat, això?
Ja està superat. Sí, no. Sí. Jo la tinc. No sé si és la que va bé o no, però ja...
Homologada o no homologada, servirà o no servirà. El tema de Venezuela, de Maduro, de Donald Trump, de les seves payasades, de Groenlàndia. Sí. Notícies que realment està fent que l'any 2026 comenci una mica de forma complicada.
Un any mogudet.
Però nosaltres aquí ens aïllem completament d'aquest món de la política, d'invasions i altres històries, i ens centrarem en el que ens agrada. I per això tenim el mestre Don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos amb nosaltres.
Gràcies per lo de mestre, però jo volia dir tan sols una puntualització. La cultura, malauradament, també té que veure amb el món de la política. És a dir, hi ha la política cultural que afecta al creador, afecta a les persones que volen ser lliures dins de la cultura i que en determinades circumstàncies has nomenat algunes persones no deixen que això es pugui fer, però bueno.
Però per això he dit també que nosaltres ens aïllarem aquí en una petita illa que és aquesta, de la ràdio, no?
La nostra illa, sí, sí.
La nostra illeta, i per això tenim a tu.
A més, estem en una illa, eh?
Sí, sí, concretament.
L'emissora està en una illa.
Sí, sí, una illa, una plaça, aquí dins de la nova Esquerra de l'Eixample. També tenim aquí a l'Agustí.
Com sempre, a peu del canyó.
Exactament, que és el director tècnic del programa i que fa possible que això soni perfecte, i un servidor, el Joan Ribas. I avui edició número 28 de Món Cultural, on parlarem de moltes coses, i entre elles dues entrevistes que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. La primera de totes serà amb l'autor Pere López Prats i autor de la novel·la Jo tenia una casa vora el mar. També avui li dediquem alguns temes a Stephen Sondheim, amb motiu de que s'està fent una petita obra d'homenatge a aquest grandíssim autor de l'obra musical dels teatres de tot el món, Stephen Sondheim, i que està fent el Teatre a la Fàbrica aquí al barri del Ferró. I per això hem triat alguns temes d'aquest gran compositor, i també tindrem l'agenda cultural, recomanacions de teatre, i cap a la darrera mitja horeta tindrem aquí el Joan Pedrol, tot realment una eminència amb el tema de la música per cinema, de les bandes sonores, i que ens presentarà un llibre coautor amb Joan Pineda titulat Anàlisis tècnico de les grandes bandes sonores de la història del cine. Tot això en aquesta hora i mitja més o menys de durada habitual del programa Món Cultural. I comencem amb música, i en aquest cas el que farem serà obrir, ja dic, el Teatre La Fàbrica fins a aquest dia 18, ja tanquen, han prorrogat una setmana, tenia que haver finalitzat aquesta obra Sondheim per Sondheim el dia 11, però han prorrogat una setmana més, el Teatre La Fàbrica, al barri del Ferró, i obrirem amb el mateix homenatge que es va fer fa 4 anys, el 2022, a la temporada alta al Teatre Municipal de Girona. En aquell moment hi havia una gran orquestra, hi havia possiblement més cantants de lo que podem trobar al Teatre La Fàbrica, però obrim en un breu medley de diversos temes de Stephen Sondheim, cantats en català i algun també en castellà.
Cada dia un cop mortal, cada dia anem a morir dins del cap o dins del cor. calent, pensant sempre en tu. Tu m'estimaves, ho eren paraules i prou. O ja m'has fet perdre.
I en aquest recull de temes dedicats al gran Stephen Sondheim, que es va poder sentir al Temporada Alta, al Teatre Municipal de Girona, el 2022, i que aquí a Barcelona encara ho tenim fins al dia 18, que si no estic mal equivocat, o sigui, crec que és el diumenge, no? Al Teatre La Fàbrica, Sondheim per Sondheim, Mario Gas, Vicky Peña i altres, cantant i fent aquest homenatge sentit, molt sentit, a Stephen Sondheim. I ara passem ja directament a la primera entrevista que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que en aquest cas parla d'un llibre i té l'autor d'aquest llibre a l'altre costat del telèfon. Ell és el Pere López Prats i l'autor de la novel·la Jo tenia una casa vora el mar.
Hola Pere, ens escoltes bé?
Bona tarda, us sento molt bé, sí.
Bona tarda, perfecte. Bueno, en primer lloc, felicitats perquè el llibre, la teva novel·la, que és novel·la però és moltes coses, m'he entusiasmat, eh? Vull dir, comencem perquè té un títol poètic. Hi ha una mica de poesia amb el senyor López Prats?
Amb el títol potser sí. Jo no sóc escriptor de poesia, escric poesia molt d'en tant en tant, però el títol estic d'acord en que pot ser un títol bastant poètic, sí.
Sí, és molt, molt poètic. Bueno, vostè és nascut a Badalona, és badaloní diguem, de raça, el 55, és llicenciat en dret, però ha descobert que li agrada i que té facilitat i, diguem, art per escriure, té diversos llibres publicats, i després que també té una dedicació molt curiosa, que és practicant i professor de la disciplina del tai chi toista.
Tai chi toista, correcte.
Sí, des de fa molts anys, des de 2007, i que has fet una associació, i a més, bueno, has estat també molt ficat en el món de la llibreria El Drac, i després la teva activitat com a home, diguem, de financier, que és una mica de lo que va la novel·la. La novel·la, en part, és una realitat i a la vegada una ficció, no, Pere?
Sí, de fet, he volgut treballar el llibre des de la vertent de ficció, és la primera novel·la que escric, perquè parteixo d'una anècdota que em va passar a mi fa molts anys, quan jo tenia 31 anys i treballava en el Banc de Bilbao, i em van acomiadar per intentar el recobrament de la deute d'un alt càrrec de la Generalitat. I el que passa és que quan em va passar aquest cas, que va ser un cas bastant complicat a nivell de la meva vida, no vaig voler escriure de seguida, no vaig voler escriure de seguida sobre el cas, perquè tampoc no volia escriure, diguem-ne, un pamflet o contra el banc que em va acomiadar. Llavors aquest tema, diguem-ne, que l'he anat reposant al llarg dels anys, fins que al final hi he escrit una novel·la on parlo d'aquest tema també, però també parlo de la Barcelona dels anys 80.
Exactament, sí. I mitjançant un thriller, en certa mida, no?
Perdona, mitjançant?
Mitjançant una mena de thriller, perquè hi ha un crim... Vull dir,
podria considerar-se un thriller per tot el que passa entre l'amistat en amistat entre els dos personatges centrals, el Borja Roncalli i el Rafael Hermoso.
Que és el diguem, la veu que parla a la novel·la.
Sí, la novel·la parla un d'aquests dos amics, el Rafael Hermoso, però de fet hi ha tres conflictes que estan latents. El conflicte entre dos models de ciutat, una ciutat potser que emergeix molt de la Barcelona preolímpica i que en la que podem distingir la Barcelona de diagonal cap amunt, la Barcelona de les, en certa forma, de les classes benestants, de les classes opulentes, de la banca, de la gran banca, del món de les finances, també de la política, i després del món de les classes més populars, que en aquest cas jo situo a Nou Barris, a partir d'un intent, diguem-ne, de recobrament d'una deuta per part de Rafael Hermoso amb un d'aquests personatges de Nou Barris. En aquí sorgeix, en certa forma, una de les contradiccions del Rafael Hermoso. Ell se sent molt fascinat pel seu cap, per Borja Roncalli, que és un personatge realment que li resulta molt atractiu, però encara se sent més fascinat pel món dels germans Quesada, que són dos germans pobres, que tenen deutes amb el banc, però que són extraordinàriament cultes. I a partir d'aquest coneixement d'aquest món de Nou Barris, està servit, diguem-ne, el conflicte entre aquests dos amics, el Borja Roncalli i el Rafael Hermoso.
Jugues molt amb els temps per explicar al lector una mica l'evolució del Rafael Hermoso, de com coneix, perquè té que fer un levantament, diguem, de deutes als germans Quesada, que resulta que són dues persones magnífiques, i per altra part, aquest mena de Borja Roncalli, que és un home d'origen italià, que és una mena, diguem, de demoni, no? De personatge negatiu dins de la història. Però la història també, el que jo he entès quan la llegia, té moltes reflexions quasi filosòfiques, no sé si precisament perquè practiques el taïsmo, no?
Sí, perquè ara has dit una cosa que el que llegeixi la novel·la pues, dirà que és així, que és el Borja Roncalli és el dolent, és un dolent de manual, però també és un personatge molt atractiu, personatge intel·ligent, és un personatge que té interessos culturals. L'amistat entre Rafael Hermoso i Borja Roncalli es va vertebrant a través del món dels llibres, de la poesia.
I del cinema, perquè he vist que tu
cinema, ets, sí senyor.
Ets molt aficionat al cinema, fas molta referència a la pel·lícula, i a directors,
Sí. Sí, és cert. El que passa és que també Borja Roncalli, és veritat que és un personatge molt ambiciós i l'ambició, en certa manera, el perd. I l'altre personatge, que seria el que pot caure més simpàtic, que podria ser el meu alter ego, sí que és un personatge de més bona fe, però també està ple de contradiccions i al final acaba presoner d'aquests dos mons, del món del banc a bon treball, del món de la seva promesa, de la persona amb la que s'acaba casant i del món, aquest dels germans Quesada, que són dos mons que són molt difícils de compaginar. També, llavors, diguem-ne que un personatge acaba presoner d'un excés d'ambició i l'altre potser d'un excés d'ideologia.
Que en certa mida és la víctima del Roncalli. L'Hermoso seria la víctima del Roncalli perquè en certa mida el que succeeix, no volem explicar, diguem, el que és la intriga de la pel·lícula, però es veu dominat per la seva ira. Jo penso que l'últim capítol, que és un capítol per mi quasi filosòfic, no sé si tu quan ho escrivies tenies aquesta dimensió de que volies fer reflexionar sobre el concepte de la ira i sobre el concepte de que som responsables de la nostra vida, no?
Sí,
jo com mínim l'ho entès així.
Sí, tota la segona part, o aquestes últimes 40 o 50 pàgines de la novel·la, de fet toca aquests aspectes de la introspecció, de la mirada de Rafael Hermoso cap a ell mateix, amb la cosa que passa perquè té la possibilitat de fer-ho perquè està confinat, ara no explicaré com ni per què, i perquè apareix un mestre. Apareix un mestre, el personatge del Bernard Fignon, que l'ajuda, que el condueix en aquesta mirada cap a l'interior d'ell mateix. perquè ell també se'n doni compte de totes les parts negatives que també té. D'alguna forma he volgut evitar escriure una novel·la de bons i dolents. Els bons, els de Nou Barris. Els dolents, els de la part alta de Barcelona. El bo, el Rafael Hermoso. El dolent, el Borja Roncalli. Això seria una lectura que en aquestes últimes 40-50 pàgines queda molt matitzada, perquè hi ha un procés de conducció del mestre cap al procés de reconeixement de la seva responsabilitat personal del Rafael Hermoso.
Sí, sí, lo dius molt clarament, de que potser li ha portat massa aquesta diferenciació de les classes socials a prendre postures, diguem, molt, molt radicals, no? Que és el que explica en un moment determinat quan li fa reflexionar. Jo penso que la conversa dels dos és una conversa per portar-la al cinema. No sé si tu lo pensaves quan l'escrivies, no?
Molt això. Quan ho estava escrivint, t'asseguro que no, però tinc que dir, valoro molt la teva opinió, perquè ets de la professió, a més, però sí que m'ho han dit. Diu, aquest llibre seria per portar al cinema, però això és una altra història, això ja en parlarem.
No, però de vegades trobes històries tan, tan reals com la que tu expliques, perquè està basada en la teva experiència. Fas aquesta, diguem, dobles aquest personatge amb en Rafael, que no deixes de ser, com has dit abans, l'alter ego teu.
Podríem considerar el meu alter ego, tot i que tinc
quant les circumstàncies, entenc jo, no perquè tu siguis Borja i t'hagis deixat portar per una persona, el Rafael, no t'hagis portat per el Borja, no? Sinó que tu transmets mitjançant l'Hermoso situacions que has viscut tu.
Sí, això sí, això estic d'acord.
I això es nota molt. I això
la situació familiar de l'Hermoso no té res a veure amb la meva.
No, per això. Ja, això ho entenc. Home, sí, poses el mateix nom del fill, l'Oriol.
Aquí sí.
T'has permitit una licència, que es diu, no?
Aquí m'he permès una licència. El nom de l'Oriol és el nom del meu fill.
Exactament. Però vull dir que, a més, fas una crítica molt severa a la Barcelona i a la política catalana d'aquells moments dels 80, de la dècada dels 80.
Sí, Miguel, però també és veritat que jo aquella Barcelona la recordo amb gran estima. Jo aquella Barcelona la vaig disfrutar i la vaig gaudir molt. Quan em van acomiadar del banc, vaig muntar una assessoria d'economia social amb antics camarades de Bandera Roja de quan jo havia militat,
sí,
a la Comissió.
Que és el que explica Borja, que és el que explica Rafael també, Hermoso.
I vaig tornar a treballar a Barcelona i en el carrer Bruc. Vull dir que aquella Barcelona jo la vaig gaudir molt. Ara també és veritat que és una Barcelona que tenia les seves contradiccions, i aquestes són les contradiccions que intento plasmar en el llibre. Però és una Barcelona per mi molt estimada.
I que estan molt ben plasmades, sí, estan molt ben plasmades, perquè es viu tot el que expliques la Barcelona aquesta. Ja que parlem de Barcelona, tu continues vivint a Badalona, suposo, no?
Continuo vivint a Badalona.
Quan arribes a Barcelona, han passat més de 20 anys, han passat ja pràcticament 40 anys, no? La veus molt canviada en funció de com era als 80, tant la situació sociològica, econòmica, cultural com la política?
Crec que la Barcelona d'ara és més polièdrica. Jo dibuixo una Barcelona bicolor, que potser també és una idea massa sesgada, inclús als anys 80. Però en aquest moment Barcelona crec que ja no és una ciutat bicolor. En aquest moment a Barcelona han aparegut moltíssimes més problemàtiques que probablement venen de les contradiccions que van sorgir amb la Barcelona olímpica. Els barris canvien, el Poble Nou entre la Rambla del Poble Nou
va canviar,
es converteix en un barri de postín, quan fins a llavors havia sigut un barri obrer. Nou Barris també canvia, però potser la vertebració de Nou Barris dins de la ciutat ha sigut més positiva. Altres barris, com el Poble Nou o com el Born, en aquest moment són barris molt turístics. Ha aparegut el turisme, ha aparegut una immigració massiva. Sí. Els problemes, la problemàtica en aquest moment de la Barcelona actual probablement és molt més complexa que la de la Barcelona dels 80. Tampoc soc un expert, per això. Sí. Això tindria que parlar més amb persones expertes en geografia urbana.
Ja. A mi hi ha moments molt interessants de la novel·la, que és com, per exemple, quan el Borja Roncalli vol entrar en aquest cercle, diguem, una mica minoritari del bocatxo de l'època, no? I veus que no, fins i tot que és una revista, és ambiciós, va ben vestit, sempre va... A mi, quan expliques com coneix l'Hermoso al Borja, que està a Farga aprenent.
A Farga, sí.
Aquesta definició que fas, i a més expliques d'on surt la idea de que vas veure una persona fent això, no?
Sí, crec que la introducció que faig ho explico.
Sí, per això.
I que és totalment inventat. Però sí. Em vaig emmirallar, que un dia passant per davant de Farga vaig veure un personatge que més o menys és el personatge que després em va servir per construir tot aquest personatge tan elaborat de Borja Roncalli.
Sí. En aquest sentit, com vas treballar la novel·la? Per parts? Vas desenvolupar primer els personatges? Com vas treballar? Tenies moltes notes? Vas arreglar molt? Perquè, a més, l'escriptura en català és magnífica, et felicito. Tens una senyora que t'ha fet diguem, una revisió lingüística, la Gemma Garrigosa.
La correcció de la Gemma Garrigosa és magnífica.
Però és que...
Perquè jo, el meu català no és excessivament bo. Jo escric més en castellà. El vaig traduir al català i després la Gemma Garrigosa crec que ha fet una gran feina quan el llegeixo en català la veritat és que m'agrada.
Té més dimensió pel bon català que s'utilitza en la novel·la, eh?
També és veritat que en alguns temes, com sempre en aquests casos, hi han discussions entre l'autor i el corrector, perquè ja hi havia castellanismes que volia mantenir.
Que volies deixar, sí.
La burguesia ricocatòlica.
Claro, perquè també...
És el cas de Joan Mercè, per exemple. Quan parlo de deixo anar algunes castellanades, perquè d'alguna forma el Rafael Hermoso no deixa de ser el que en els anys 60 i 70 anomenàvem un xarnego a Badalona.
Sí.
La persona que té, diguem-ne, vincles amb el sud d'Espanya o fora de Catalunya. El que passa és que el Rafael Hermoso, a diferència dels personatges de Joan Mercè, per exemple, dels Pijo Aparte, de Últimes Tardes con Teresa, o de la oscura història de la prima Montse, ja és un xarnego dels anys 80. Ha anat a la universitat, està acabant la carrera de dret. Els seus pares són d'extracció castellana, però són professors, no treballen en una fàbrica ja. Diguem-ne que és un xarnego de segona generació, però no deixa de ser una persona d'una classe social més baixa que s'infiltra per via sexual i genital dintre d'una d'aquestes famílies de la suposada burgesia catalana, que de vegades tampoc són tan rics com sembla, com a la novel·la s'explica. Eh? De vegades també són burgueses de quiero y no puedo.
La novel·la té diferents parts, però no poses títols als capítols. Ha estat una decisió teva de que no hi hagi, diguem, un trencament o que no donessis pistes per titular cada capítol?
Em va sortir així. Després també és un tema que vam estar parlant amb el Sergi Freixes, que és aprofito per saludar-lo perquè és el que m'ha ajudat moltíssim també amb la portada, amb la maquetació del llibre. Ell mantenia en contacte amb la Gemma Garrigosa i vam decidir mantenir-ho així perquè quedés clar que hi havia una segona part, que és quan el Rafael Hermoso queda confinat. I llavors vam mantenir aquesta idea. El que passa és que en aquesta última part sí que hem fet alguns subcapítols per pinzellades concretes de coses que van passant en aquest confinament i per reforçar una mica aquesta feina de conducció que la persona que apareix, aquest psicòleg mestre, el Bernard Fignon, va fent de conducció del Rafael Hermoso. Aquí potser me'n vaig donar compte després també, però potser un cert paral·lelisme amb el personatge del Pier Pietro, no sé si dic bé el nom, Petrovich, de Crim i Càstig, el policia Porfirio Petrovich, que és el policia que d'alguna forma sap que Raskolnikov ha comès els crims, no té proves, però a través d'una sèrie d'entrevistes condueix el Raskolnikov cap a l'assumpció de la seva responsabilitat. Potser aquí hi podria haver un cert paral·lelisme amb aquesta feina que Porfirio Petrovich fa a Crim i Càstig. Sense voler-me comparar, evidentment, amb Dostoievski.
També hi ha un personatge important, perquè seria el personatge de l'antic règim dins dels bancs, dins del concepte bancari, que seria el López Andújar, no?
Sí, per això comentava que no volia escriure una novel·la de bons i dolents ni una novel·la en contra del banc, perquè jo segueixo tenint un record francament bo de la majoria de persones que vaig conèixer en el Banc de Bilbao. El López Andújar, que també és un personatge inventat, però també és un símbol, igual que Borja Roncalli. López Andújar simbolitza totes les persones magnífiques, molt bons professionals, de molt bona fe, que vaig conèixer en el Banc de Bilbao. Jo vaig tenir alguns jefes, i més d'un, com López Andújar. I d'alguna forma volia ressaltar aquest tema, perquè a mi em van despedir perquè tres o quatre persones em van fer una molt mala jugada. A mi em van fer el llit. Però la majoria de persones que vaig conèixer al banc eren grans professionals i els recordo en gran estima. El personatge de López Andújar representaria tot això.
De la gent que parles, en el llibre, on que sigui a la novel·la, on que siguin ficcionats, suposo que molts es veuen una mica referits. Has tingut notícies de quina ha estat la seva interpretació de la teva novel·la, de Jo tenia una casa vora el mar?
S'han quedat bastant amb la novel·la, no amb la possible semblança amb algun dels personatges, perquè és que a més és difícil, perquè jo a l'associació de Tai Chi tinc moltes alumnes, estic vivint en parella, m'hauria pogut inspirar amb la meva parella, amb amigues que tinc, i la veritat és que els personatges femenins que surten a la novel·la també són inventats. Vull dir que realment de temes relacionats amb la meva, directament amb la meva vida, no n'hi ha gaires. No és fàcil trobar-ho. Els germans Quesada sí que d'alguna forma m'ha inspirat, d'alguna forma, amb dues persones que vaig conèixer en un altre context i en un altre moment, però en general els personatges han sortit bastant, diguem-ne, d'una construcció, i contestant una mica amb una cosa que em preguntaves, sí que abans d'escriure he dibuixat una mica la caracterització de cada un dels personatges. Això potser és un tema, jo he fet alguna cosa de teatre, i és una cosa que en teatre sí que treballem, no? La construcció dels personatges. I això sí que crec que és un tema que quan escrius una novel·la és necessari. Perquè
sí,
si no,
és que estan...
ser molt superficials, molt estereotipats.
No, és que els personatges...
Que no fos així.
Els personatges semblen de carn i ossos, vull dir, els centres, els veus representats. I... Escolta'm, el títol, Jo tenia una casa vora el mar, a mi m'encanta perquè considero que és molt poètic. Com va sortir aquest títol?
La novel·la ha sortit a partir del títol. I és un títol nostàlgic, possiblement. I aquí sí que vull fer una referència en el pròleg de la Susana Rosell, perquè la casa, en definitiva, és un símbol. Jo sí. Tenia, ja no tinc. No és que hagi perdut una casa, és que ha perdut tota una forma de vida. Ha perdut la casa, de fet ha perdut la dona, ha perdut la família, tot un món que ell sí, intuïa.
Sí, perdona, Pere, però al final és positiu, perquè ell controla la seva ira, es dona compte de lo que ha fet, i llavors pensa que quan surti d'aquesta situació, diguem que està, tornarà a trobar amics, els coneguts, és a dir, tornarà potser a trobar aquesta casa vora el mar, no?
Clar, és que aquest té que ser el procés. Quan d'alguna forma la teva vida, que estava més o menys vertebrada, es desperta, es descomposa, tens que tornar-te a reconstruir. I té que haver un procés de reconstrucció, partint potser d'aquesta mirada cap endins, d'observar-te tu mateix, de donar-te compte també de les parts de la teva vida en què tu estaves en fals, les contradiccions entre el jo personatge i el jo essència. Tots aquests temes faran que tu puguis tornar a construir. La casa llavors ja no és la casa que tenies, és la casa que tornes a construir. Llavors ja seria una altra vegada la meva casa vora el mar. Però sí, sí. De moment, quan comença la novel·la, és aquest jo tenia, que és un jo nostàlgic, perquè d'alguna forma és tot un món que s'ha perdut.
Escolta, Pere López Prats, el llibre es pot trobar fàcilment en llibreries?
El llibre, de moment, l'estem distribuint a Badalona, a la llibreria Mitja Mosca. També aprofito per donar l'agraïment a la llibreria Mitja Mosca, perquè fins ara jo no sóc un escriptor mediàtic. També es pot trobar en el local de l'editorial, que és, en aquest cas, l'Associació de Tai Chi, Salut i Consciència. Estem preparant un acte a Nou Barris, en el moment en el centre Tom i Guida, i en el moment en què presentem el llibre a Nou Barris, esperem poder-lo tenir a més llibreries de Barcelona. També el podeu trobar possiblement a la llibreria Fahrenheit 451, on vaig fer una primera presentació i també vaig deixar alguns exemplars.
Molt bé. Pues ja ho saben, no us perdin aquest llibre, realment molt interessant, molt important, a més perquè explica, segons la visió d'una persona de Badalona, però que tenia que vindre a treballar a Barcelona, del Pere López Prats, amb aquest títol per mi preciós de Jo tenia una casa vora el mar. Gràcies, Pere, una abraçada i felicitats, que sigui un èxit al llibre.
Moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Vinga, adéu-siau.
Gràcies. Bé, i ja heu escoltat que no té res a veure a Casa en Flames, no. Utilitzant un títol molt famós del cinema català dels darrers temps, i com sempre, fabulosa entrevista que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Recomana Jo tenia una casa vora el mar, de Pere López Prats. I ara seguim amb Stephen Sondheim en aquest petit homenatge que l'estem fent dins del nostre programa Món Cultural, amb motiu de que s'està representant a Barcelona fins al proper dia 18, que ja es tanca aquesta funció Sondheim per Sondheim, amb Mario Gas, Vicky Peña i altres, i que és un recital realment de grans cançons, dels grans musicals que va composar Stephen Sondheim, i un d'aquests grans musicals indiscutiblement va ser A Little Night Music, i ara escoltem la versió que es va estrenar a Broadway l'any 2009, que jo vaig tenir la sort de veure en directe al teatre, juntament amb Conxita, que ara no hi és en aquest moment al programa. La parella protagonista era Catherine Zeta-Jones i Angela Lansbury, i d'aquesta obra, indiscutiblement, el tema mite, el tema moltes vegades versionat per diferents cantants, és Send in the Clowns. Aquí està Catherine Zeta-Jones interpretant aquest mític tema de Stephen Sondheim. Isn't it rich? Are we a pair? Me would lost on the ground, you be send in the clouds. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing the can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, again with my usual flair. Sure of my love, no one is more. Don't you love us? I thought that you'd want what I want, sorry, my dear. But where are the clowns? Quick, send in the clowns. Don't bother.
Rescue when one has no intention of being saved. Don't try to forgive me.
Isn't it rich? Where are the clowns? There ought to
tot un clàssic, no ja de Stephen Sondheim, sinó de la música popular en general del segle XX i XXI, aquest Singing the Clowns, interpretat per moltíssims cantants i dones, homes de tot tipus, i en aquest cas hem escoltat la versió del 2009 quan Catherine Zeta-Jones i Angela Lansbury van portar aquesta obra a Little Night Music al teatre de Broadway. I ara ja passem a fer algunes petites recomanacions dins de l'agenda cultural i podem parlar del circ, el circ Reluí, que és un circ ja històric. Realment, si passeu per al Port Vell, veureu allà que està tota la carpa muntada i també els carromatos clàssics d'aquestes empreses de circ, però que semblen més estrets d'alguna pel·lícula com El fabuloso mundo del circo o altres de la història del cinema. El circ històric Reluí estarà fins al 6 de març, portant màgia, emoció, destresa, trucs, desaparicions, equilibris i contorsions. Ja sabeu que ara els circs, per sort, ja no poden portar animals per formar part de l'espectacle, però sí que aquest espectacle que porta el circ Reluí s'anomena Terra i s'adentra dins de les entranyes de la connexió humana amb la natura, amb la vida del planeta, a través del llenguatge universal del circ. Realment molt recomanable aquesta circ Reluí, que està al Port Vell situat i que podreu gaudir fins al proper 6 de març. I ara parlem d'un menjar que a qui no li agrada la croqueta. Mira, Fernando, a tu la croqueta,
sí,
et senta bé? Sempre que veus una croqueta al plat dius,
una croqueta, mia. Sí, home, sí, de marisc.
De marisc, per sí, exemple,
sí.
Sí,
a mi m'agrada molt.
Sí, sí, o tu, Agustí, també, suposo, no?
Hombre, una bona croqueta, i llavors, si la croqueta és bona, saps si el cuiner és bo.
Sí.
Possiblement, sí.
És molt difícil, sí. Una croqueta sí,
és difícil. És difícil. Bueno, pues se celebra el Dia Mundial de la Croqueta amb el Time Out Market de la millor manera possible, que és gaudint d'aquest plat petit. Si mengeu una, dos, tres, jo crec que ja més o menys tres, quatre estaria recomanat, i és els propers dies 15, 16 i 17 de gener. Podeu gaudir de 8 interpretacions diferents d'aquest plat tradicional preparades per xef il·lustres. És una bona ocasió, podeu anar al Time Out Market aquí al Mare Magnum i després gaudir de la funció del Sir Reluí, és un bon programa, no? Us heu preparat aquí en un moment. I també recomanar l'exposició que se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània, el famós CCCB, fins al 25 de maig, que és l'exposició Rodoreda, un bosc, dedicada a la radicalitat literària i a l'imaginari creatiu de l'escriptora Mercè Rodoreda, en llengua catalana, més important aquesta gran novel·lista i escriptora del segle XX. La comissària d'aquesta exposició és la ensayista i crítica literària Neus Peñalba, i la mostra pretén fugir una mica dels tòpics a vegades edulcorats, no?, que han rodejat sempre la figura de Rodoreda. La mostra se serveix de la metàfora del bosc, per això es titula Rodoreda, un bosc, per concebir l'espai expositiu a través d'aquesta estructura especial que han creat. Es podran gaudir i veure més de 400 peces d'obra plàstica, d'instal·lacions, de documents audiovisuals, i que incorpora més originals de la Fundació Mercè Rodoreda. Això al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, fins al proper 25 de maig. Això és una mica un recull de l'agenda cultural, de coses que podeu gaudir a la ciutat de Barcelona. Hi ha moltes més, i cada un que triï la que més o menys li agradi a nivell de concerts o d'altres tipus. Fem una petita pausa, en aquest cas musical, i després continuem parlant de teatre, si us sembla. I en aquest cas, a l'any 95-96, la temporada 95-96, es va representar a Barcelona una obra de Stephen Sondheim, una de les més conegudes, Sweeney Todd, que després el Tim Burton va fer la traslació cinematogràfica amb Johnny Depp i també Helena Bonham Carter, i durant aquesta temporada al Poliorama va haver una sorpresa que el dia 9 de desembre de l'any 1995 Stephen Sondheim va vindre a Barcelona, va gaudir de la representació i va estar entusiasmat i va, bueno, va recolzar a tot l'equip tècnic, des de Mario Gas a Vicky Peña, Constantino Romero, que era el fill i tot d'aquesta adaptació. I realment ara el que farem és escoltar una cançó d'aquesta obra, Sweeney Todd, titulada Pretty Woman, que interpreta Constantino Romero, i Xavier Rivera Baig, que també està aquí al Teatre La Fàbrica cantant dins d'aquesta obra Sondheim per Sondheim. Aquí està Sweeney Todd amb Constantino Romero i Xavier Rivera Baig.
I en què puc servir-lo, senyor? Una tallada de cabells ben elegant, un massatge relaxant a la cara.
Un home, senyor, quan viu enamorat, està esclavitzat del tot. Prepari'm, doncs, un servei complet, pomades i un bon massatge fresc, colònia i algun perfum francès i un bon afaitat. A fons. El més acurat de tots. Bam, 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 bam. Esteu de bon humor avui, senyor Tot.
Vostè és feliç i bon comana, salveu força content.
És cert, senyor, l'amor et caça la sang, et bulla el cor, et salta, què més?
Què més pot desitjar-se?
Cap home.
Altres coses.
Quines?
Dones.
Ah, sí, dones.
Dolces dones.
Bum, 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 bum.
Ara mi la teva calma flueix-ne, l'espera no haurà estat amb...
Au, ball, esteixi ja i vinc jo al casament.
Senyor, jo m'heu triat i qui és el seu tutor?
Jo. És la meva filla adoptiva, bonica com una rosa.
Bonica? Com la seva mare.
Què? Què voleu dir?
Res, senyor, res. Procedim. Dolces dones que ens fascinen nit i dia sempre. Dolces dones, pura màgia. Dolces dones. Són com el sol càlid i estels de color mel, una visió d'or al cel. Dolces dones, fràgils cossos que ens commouen sempre. Les presències,
formes tendres,
dolces dones, dolces dones, música de l'aire i animal
bon,
deixen el deixen bon ple al ser.
Per tu,
per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per tu, per
fúria,
pell de seda,
foc de lluna,
roser intensat,
sols penjades dins del cor. Dels homes, llum eterna, font de vida, dolces dones,
sí,
dolces dones,
Déu,
dolces dones,
dolces dones, dolces dones,
sí.
Fem cas amb Joana diumenge, ens escapem aquesta nit.
Constantino Romero, l'increïble veu d'aquest grandíssim actor, actor de doblatge, cantant, ho feia tot molt bé i lamentablement ens va deixar molt jove. En aquesta versió que es va fer a l'any 95 al Teatre Poliorama de Sweeney Todd, si no estic equivocat, crec que a Barcelona s'han fet tres obres de Stephen Sondheim, a part d'alguna representació musical a l'auditori de West Side Story, que han sigut Into the Woods, aquí titulada Boscos Endins, també a Little Night Music, en aquella versió que es va fer al Teatre Novetats, que havia sigut cinema, després va passar a ser teatre també i ara ja no existeix, i que en aquell cas tenia la curiositat de que l'actor principal era el Jordi Boixaderas, però el repartiment tenia a Montserrat Carulla, Vicky Peña i la filla i neta de les dues. Eren les tres protagonistes de A Little Night Music quan es va fer al Teatre Novetats, i aquesta versió de Sweeney Todd indiscutiblement són les tres obres que s'han representat dins del teatre barcelonès. Ara ens va arribar ja fa uns dies, nosaltres hem tingut la sort de veure fa uns dies el teatre, la Fàbrica, aquest nou teatre que s'ha obert al barri del Farró, un barri que queda entre Riera de Cassoles, Gràcia, el carrer Balmes, un petit barri, i on hi havia una fàbrica de ventiladors, i que ara s'ha reobert com teatre. A veure, és un teatre molt peculiar, eh? No, la paraula teatre millor és massa, jo diria que és una sala condicionada per fer algunes obres, no? I és molt bàsica, molt, però que molt bàsica. Llavors vam poder assistir a aquest recital de Sondheim per Sondheim, que és un homenatge realment molt sentit per part de Mario Gas, Vicky Peña i altres quatre més que es representen aquesta funció. Digui vostè.
No, és que has dit una cosa que m'ha sorprès, i és que has dit que no és un teatre. Llavors...
És una sala.
Sí, però penso que hi ha dues personalitats del món del teatre en català.
Sí.
Com són Mario Gas i la Peña,
sí,
tinguin que treballar en un lloc així.
No, però és que el Mario
resulta
Gas...
Resulta una mica...
No, però el Mario Gas jo que està implicat, perquè ja fer la primera, quan es va inaugurar aquest teatre a la Fàbrica al setembre, van fer l'adaptació d'una obra de Virginia Woolf.
Sí, però...
Que...
Però tu saps que va estar al Teatre Nacional.
Sí, el dirigir al Teatre Nacional.
I altres teatres, diguem, sí, més emblemàtics, amb tot el respecte amb la Fàbrica, emblemàtics de Barcelona. Vull dir, hi ha com una tendència de que la gent de segona quina edat, a partir dels 50, ja no està...
En primera línia.
En primera línia. No sé si estàs d'acord.
O és això que han volgut donar un...
Perquè la gent conec... Mario Gas, com s'ha anat molt a Madrid, suposo que també... aunque faci coses en català, no sé...
Bueno,
una mica com el cas de Flotats. Mira, tenim el nostre invitat que també vol dir alguna cosa.
El Joan Pedrol, benvingut. Joan Pedrol.
Moltes gràcies, molt bona tarda. Bé, jo admiro molt tant a la Vicky Peña com a Mario Gas, però encara espero que es pugui veure a Barcelona Folies, que només es va veure al Teatre Espanyol de Madrid i després es va veure en una temporada d'estiu, un sol dia, em sembla que va ser a Peralada, d'un lloc d'aquests.
Bueno,
era per dir-ho, no?
Sí,
que vull dir que és una pena de que en aquests casos no es pugui veure una obra de teatre tan emblemàtica de Stephen Sondheim com va ser Folies, no?
Bueno, jo considerava que no era una obra lo suficient. En aquell moment Barcelona tampoc tenia tradició de teatre musical, a part de Coll de Gom i poca cosa més. Ara sí que està arribant el fantasma de l'òpera i a millor arribaran més obres d'aquestes grans, no?
Amb 25 anys de retras,
El fantasma
de l'òpera, per
sí,
favor.
Sí, sí. Però tornant al Sondheim per Sondheim, el que han volgut fer... jo no sé si Mario Gas està ficat com soci dins del teatre i llavors volen llançar aquesta sala, no?, perquè la gent la coneixi i pugui anar. Però és molt bàsica. El que passa és que està molt bé perquè els 6 cantants són cantants que han representat a Barcelona alguna de les 3 obres que s'han representat i són grans cantants. Llavors és un homenatge des de A Little Night Music, Sweeney Todd, Follies, que hi ha la interpretació en castellà, per cert, de 2 o 3 temes, i també es tanca el gran homenatge que es va fer, que després per tancar el nostre programa escoltarem, quan va morir Stephen Sondheim a Nova York 2 o 3 dies després, a Times Square es van reunir molta gent del món de Broadway, cantants i altres, i van cantar el tema Sunday, de l'obra Sunday in the Park with George, i això és el que serveix per tancar. Bueno, a mi em va semblar molt bé, no? Ho fan tots molt bé, és molt bàsic, o sigui, hi ha un piano, un clarinet i ells cantant les seves veus i els seus temes, que tampoc és un grans èxits, no? Per exemple, Sending in the Clouds sona, però imperceptiblement han tocat en piano, o sigui que no és un recull de grans èxits, sinó un homenatge molt sentit a Sondheim, i val la pena. Teniu fins al 18, o sigui que es queden pocs dies per anar en aquest teatre, no? Estan Mario Gas, Pep Molina, Vicky Peña, Xavier Rivera Vall, Montse Rius, Teresa Vall i Crosa, Xavi Fernández, en aquesta representació, aquest recital de temes de grans obres de Stephen Sondheim. I passem ara a una obra que es pot veure al Teatre Goya i que crec que l'Agustí ha pogut gaudir d'ella, Avui no ploraré, a la companyia de teatre, que és Agatha Roca, Carme Pla, Mamendoc i altres, i tu vas poder assistir a més en un dia molt celebrat, no?
A veure, jo vaig anar per Cap d'Any i ara a Barcelona hi ha la tradició de molta gent anar al teatre per Cap d'Any, i allà és on van fer el raïm a dintre la sala de teatre. Doncs va ser una... Per començar, és una comèdia, és una obra d'un director argentí que és el Nelson Valente, i és la història d'unes germanes que munten un sopar perquè tenen una germana que està en una clínica psiquiàtrica i li donen l'alta i es troben tots al sopar. Pues què passa amb un sopar amb la família, amb els cunyats? Comencen a sortir coses i la cosa es va, diguem, esvolotant. I la veritat que és una comèdia que tu passes, l'hora i mitja que dura et passa volant. I s'ha de reconèixer que el teatre últimament a Barcelona està triomfant. L'any 2025 van augmentar els ingressos per entrades. Tenim que recordar que també hi ha un dia l'any que és el dia del teatre, que es venen entrades més econòmiques i s'omple sempre. I de tots els teatres que van fer la funció per Cap d'Any, em sembla que estaven tots plens.
Sí, nosaltres anem darrerament bastant sovint, o intentem anar, i moltes vegades ens hem trobat que no hi ha localitats. Per exemple, el gegant del Josep Maria Pou, que ara està fent una gira per Catalunya, va ser impossible trobar, no? I moltes vegades ens trobem que no hi ha localitats, que hi ha molta afició al teatre, sobretot en gent, ja podríem dir, de certa edat, però també veiem de tant en tant gent jove, no?, apropant-se, sobretot, jo no en aquests grans teatres, però sí en les petites sales que hi ha moltes a Barcelona, no?
Mira, bueno, diré, jo ara aquest dissabte que ve aniré a veure Hamlet al Coliseum, que la fa el Peyu i l'Albert Pla.
Ui, jo aquesta no, ho sento molt.
S'ha de veure.
No m'interessen cap dels dos.
Home, la gent jove, el Peyu els encanta.
Bueno, ja, i Albert Pla, no sé què li troba a la gent, però realment a mi és...
Ja t'explicaré
l'experiència. No té res a veure amb Shakespeare, eh? Jo sóc contra Albert Pla, però bueno, ja són qüestions personals, no? Bueno, pues repassem una mica la cartellera. Em recomanes Avui no ploraré, al Teatre Goya,
sí,
no?
Sí, totalment.
A la sala Atrium, des del passat 15 de gener, ha arribat una obra que es diu Venus in Fur, que recordarem que es va portar al cinema dirigida per Roman Polanski, titulada La Venus de les Pieles, el 2013, amb dos protagonistes, que són els dos protagonistes que també podreu veure a la sala Atrium. En aquell moment al cinema era la seva dona, la Emmanuel Seigner, i Mathieu Amalric. I es parla, doncs, això, d'un director que vol trobar la seva protagonista i de sobte apareix una noia que diu que ella tindria que ser la protagonista d'aquesta La Venus de les Pieles. El Teatre Condal, un altre clàssic que torna, Germans de Sang, ja s'ha fet alguna que altra vegada aquí als teatres de Barcelona. També tenim el Sergi Belbel, que arriba en una obra titulada El Casalot, al Teatre Gaudí, des del 17 de gener fins al 22 de febrer, que és un exercici delirant sobre lo impossible, el terror en un escenari de teatre. No l'hem vist i bueno, intentarem apropar-nos al Teatre Gaudí. Torna altra vegada a Les Bàrbares, una obra que ja es va representar al Teatre Borràs amb Maria Pujalte, Francesca Pinyon i Cristina Plazas, dirigides per el David Selvas. I al Teatre Acadèmia, els objectes flotants, des del proper dia 21 de gener, trobareu a tres dones, tres protagonistes, Anna Saun, Elena Gadel i Ariana Montfort, fent unes dones que han perdut els seus marits en un accident, no? I és aquesta obra que podeu veure aquí al Teatre Acadèmia. Moltíssimes més obres, perquè és que Barcelona realment, lamentablement, es tanquen cinemes, però es van obrint petites sales a diferents barris, perquè és tota Barcelona, a Sants, a Glòries, a tota Barcelona s'obren petites sales de millor 40-50 localitats per fer possible doncs, que el teatre arribi als espectadors. I nosaltres ja donarem pas al nostre convidat, que ja ha parlat fa un moment, el Joan Pedrol, i hem triat un tema musical, que no sé si li farà gràcia o no, per que el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos li apliqui el tercer grau d'entrevista.
Totalment.
És un tema d'un compositor que crec que tu coneixes una mica, que és el Mario Nastimbene.
Sí, sí que el conec, el vaig tenir la sort de conèixer a Sevilla, vaig estar a casa seva, per a això. Roma... A la via, no me recordo el nom, però estava a les afores de Roma, uh-huh. I fins i tot allà em va ensenyar el seu famós...
La via Giuse.
Te'n recordes?
Giuse Carducci, no, tinc aquí davant un llibre teu que ho posa. La via Giuse Carducci.
Uh-huh. I després em va ensenyar el seu mixerama, que era aquella espècie d'instrument, un anticip de l'electrònica que va utilitzar en pel·lícules com, sobretot, el famós... Barrabàs del... El director era el Victor Richard Fleischer. Fleming. El Richard Fleischer.
No,
Richard... El Barrabàs del Richard Fleischer.
Richard Fleischer, sí, perdó.
La música era de Mario Nascimbene. Ell es pensava que el nominarien a l'Oscar i no el van nominar. Uh-huh. O sigui, va ser aquelles coses. També va fer coses com, per exemple, Salomón i la reina de Saba, substituint el gran Malcolm Arnold, que ja encara diuen que si veus la pel·lícula hi ha alguns moments... que sent part de la música del gran Malcolm Arnold, però bé, el Mario Nascimbene em deia el mio amico espanyolo, perquè li vaig demanar per favor que m'enviés el... i m'ho va enviar una casseta a l'espectacle de música i so que va fer poc al Liceu de Roma. Saps que en aquella època eren molt famosos a França, a Itàlia, fins i tot a Grècia, a Egipte, espectacles de luz y sonido que en deien amb música creada il·luminant les piràmides, il·luminant l'acròpolis, etc. No? Que per cert, en el cas de les piràmides hi ha una seqüència de la pel·lícula L'espia que me amó del James Bond en què hi ha una seqüència rodada mentre s'està fent l'espectacle aquest de llum i so a les piràmides d'Egipte. No?
Molt bé, Joan Pedrol, pues Mario Nascimbene, compositor italià que va treballar lògicament al cinema italià, però que també va donar el salt a Hollywood. Mm-hmm. Los Vikingos, per exemple, una meravellosa partitura de Mario Nascimbene.
O Adiós a las armas, per exemple.
O el tema que ara escoltarem, que és La Condesa Descalza, el famós bolero.
Thank you.
als que fem el programa Món Cultural i també fem Cinerama, un programa dedicat al món del cinema, indubtablement són grans apassionats del món del cinema, però també la coincidència que ens agrada molt el món de la música per cinema i les bandes sonores. Jo he dit alguna que altra vegada que a mi la primera banda sonora que em va fer comprar-me el vinil va ser El Colors en Llames del John Williams, no? Que ara curiosament a casa tenim dos còpies, un de la Conxita, la meva companya, i un altre meva. Tenim dos vinils del Colors en Llames. I també reconec que Lleixi Dirigido Por, la part dedicada a la música de cinema, la banda sonora, que en aquell moment feia Joan Pedrol, també em va fer conèixer més els músics, les bandes sonores. Sempre seguia les crítiques de Joan Pedrol per veure quin disc podia comprar-me, no? I bueno, pues ara tenim la sort de tindre aquí el Joan Pedrol, que ha vingut a parlar-nos de música de cinema. Benvingut, Joan.
Hola, moltes gràcies per convidar-me. I que ara realment el Dirigido Por està al Rubí de Villalobos, sí, el meu amic de tota la vida, de fa més de 40 anys.
Però és un becari, no? Perquè jo li noto una mica que fa però pràctiques.
Ens hem tornat a trobar després de 40 anys a la ràdio, quan jo feia aquell programa al dematí, que es deia Dia de Cinema va de Cine, que des d'allà va anunciar el naixement de la meva filla, que ara té 41 anys. Imagina si fa temps de tot això.
Sí, senyor.
Jo pensava que era intel·ligència artificial.
No, està aquí el Joan.
Va ser molt maco aquella època, molt divertida i molt maca.
Realment. Quin any vas començar tu, Dirigido Por?
El 77.
El 77, pues
un
jo...
any després de casat, el 77. Sí, sí.
Pues vinga, ara ve a presentar un llibre, no?
I Joan Pedrol, el company en la vida aquesta de la música de cinema, del periodisme, de les revistes especialitzades, perquè ha tret un llibre juntament amb el maestre Joan Pineda, malauradament ja mort, que es titula Bajo el pentagrama, anàlisis tècnico de grandes bandes sonores de la història del cine, que ha editat Saimel. Saimel és una casa més dedicada a l'edició de bandes sonores, però que també ha començat aquesta part, diguem, de llibres de música de cinema, que em sembla una història molt important, perquè jo sóc de la teoria de que el cinema s'ha de llegir també, com el teatre i com totes les coses, i la música de cinema també s'ha de llegir, perquè s'ha d'escoltar i de llegir, perquè justament és el que ha fet durant quants anys el Dirigido fent totes les planes?
Pues mira, vaig començar...
Suposo que 50, no?
Jo diria que sí, bueno, ara tinc 75, jo vaig començar el 77, que tenia 27 anys, i vaig plegar que et vaig dir el testimoni a tu farà sí, 3 o 4 anys.
Això.
O sigui que vaig estar molt de temps, quasi 50 anys.
Jo
no?
Penso que 50 anys.
Quasi 50 anys.
Has fet una feina molt interessant, perquè has fet, per mi el que és important és que has pogut agafar el que havies fet amb el Joan Pineda, un dels grans mestres de la música a Catalunya.
Evidentment, sí.
No reconegut, malauradament.
Per desgràcia.
Jo encara m'emociono recordant aquelles projeccions de cinema mut a la Filmoteca.
Exactament, de cinema mut a la Filmoteca i a molts llocs, perquè es veieu per tots els llocs.
Acompanyades el Joan Pineda al piano.
Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Exactament,
també,
a molts llocs. No, i per Catalunya, feia moltes sortides per Catalunya. Aquest llibre es va escriure justament abans de morir ell, no? Poc abans,
bueno,
perquè volia fer 50 títols i tan sols hi ha 46.
Exactament, però el vam anar fent, van començar farà 30 anys.
Sí, però vull dir que, clar,
exactament,
vam anar fent... una reunió setmanal.
Exactament.
Amb la qual vol dir que era una feina pràcticament com aixecar les piràmides d'Egipte.
Exacte, no? Perquè jo estava treballant aleshores, ell també estava, ell és metge,
era metge,
ell metge
sí,
pediatre i tal, i aleshores...
I a més a la Seguretat Social, em sembla.
Exacte, també, sí. Ens veiem un dia a la setmana que anés bé i aleshores pues, havíem decidit quina pel·lícula fem aquella, pues, podem fer aquesta, podem fer aquella i tal. Llavors primer anàvem a casa meva, després vam anar a casa seva, decidíem la pel·lícula, posàvem la pel·lícula al vídeo, quan hi havia un fragment musical l'escoltava, em parava, ell comentava el que havia sentit d'una manera tècnica i jo anava apuntant tot el que anava dient. Per això amb el llibre aquest, tots els comentaris tècnics són del Joan Pineda i jo l'únic que vaig fer va ser a la introducció del principi, comentant, fent un resum del compositor, bueno, de la banda sonora, etcètera, etcètera.
Exactament,
no?
Bueno, donar cos, donar motori
exactament
a l'anàlisi tècnic
exactament
del músic.
Exactament,
perquè ell era
exactament
el que tocava, perquè ell, a més ell composava, perquè quan tocava pel cinema mut creava música nova. No,
hi ha l'anècdota que quan es van començar a conèixer, jo me'n recordo que una vegada estava al pati de l'Hospital de la Santa Creu, el vaig anar a veure, em sembla que feien una exposició, que feien una projecció de l'Eric von Stroheim, que era Esposes frívoles,
sí.
I ell estava va composar la banda sonora, el vaig saludar a la sortida, feia poc que s'havia mort el Miguel Ángel Valdivieso, que li havia sabut molt de greu, perquè diu encara que hagués pogut viure molt més temps, i ell va comentar, entre altres coses, de que, per exemple, aquestes sessions hi havia hagut una en què una parella d'estrangers li havien demanat un apunt del tema que havia tocat ella al piano, que havia composat, de tant que li havia agradat. De tant que els hi havia agradat, que li vaig escriure. Exacte, que el tema que tocava el piano improvisant i tal, que l'escrivís i que li donés de tant que li havia donat. I per cert, abans que comentava això de la filmoteca, permeteu-me que digui que ha sigut una cosa lamentable, de que al moment de la presentació del llibre jo pensava de que la Filmoteca de Barcelona, tinguent en compte de que ell havia treballat allà, tu dius moltes vegades que l'havies vist i tal, de que jo vaig proposar presentar el llibre, van dir en principi que ara no presentaven llibres, segons qui, segons aquí,
segons
perquè
qui,
per exemple amb el Esteve Riambau, el llibre que van presentar, el llibre de l'exdirector de la Filmoteca, de l'Esteve Riambau, aquest sí que ho van presentar, i després em van dir que ara el que feien era, si volien presentar algun llibre, tenia de ser la Biblioteca de Cinema, però la biblioteca tot l'any 2026 estava cobert, o sigui, senyal de que no els interessava, el qual em va semblar, li vaig comentar a la filla del Joan Pineda, que era un insult pel seu pare i una vergonya per la part de la Filmoteca,
més, sí,
que l'hagin decepcionat i que no hagi, que l'hagin deixat de racó d'aquesta manera, quan la gent avui en dia només el coneix com aquell senyor que tocava el piano a la Filmoteca, quan va composar bandes sonores esplèndides com la de, per exemple, Pasteo de Sangre, com la de El Asesino de Pedralbes, La Muerte del Escorpión, amb la Teresa Gimpera, etcètera, etcètera.
Del Herralde, del Jorge Herralde. Del...
Sí.
A més que hi ha molta gent que va a la Filmoteca actualment, que són gent ja de certa edat, que el recordaran segur.
Home, com... més d'una audició amb el...
Sí, per això que presentar un llibre no estaria del tot.
El que passa que ara avui en dia, segons em va comentar la nostra amiga mútua, la Joana, pot ser que com ara el nou director i la nova directora de programació són nous, no coneixien el Joan Pineda.
Segur.
Però també deia, amb la Joana em va comentar, però poc van conèixer amb el Dreyer o amb el Fellini o el Visconti i fan cicles sobre ell, no?
Això penso,
o sigui,
que
hagués pogut fer
manca,
el mateix.
Manca d'informació i manca d'interès.
Exacte.
Les dues coses que junten, no?
Bueno, però nosaltres sí que estem entusiasmats perquè vinguis a presentar el llibre del Joan Pineda.
Perdona,
i teu,
perdona,
eh?
Aquesta perorata.
No, ho entenc.
Jo el que volia preguntar-li a Joan, com va ser la selecció de pel·lícules? Perquè hi ha una gran quantitat d'autors i pel·lícules nord-americanes,
hi ha
més,
de tot,
més que europea, sí, però la proporció...
Sí, bueno, però proporció... ja, normalment el cine, normalment la gent, les grans bandes sonores de la història del cinema són, podríem dir que són pel·lícules americanes, és a dir, la pel·lícula Recuerda és una meravella del Micro, sí, Rosa, o Lo que Vento se Llevó,
sí.
Aleshores, pues, imagina tu quan vam decidir fer la banda sonora de Lo que Vento se Llevó, una pel·lícula que dura 3 hores i mitja,
sí,
i que té quasi 3 hores de música.
Sí,
el temps que vam tardar per comentar cada fragment musical. Clar,
que el comentari és sobre la pel·lícula en vídeo. No sobre el disc.
No, el disc és incomplet. No hi ha cap disc. Em sembla que em van dir una vegada que hi ha un disc,
o sigui,
hi havia tres CDs complets,
ja,
amb tota la banda sonora de Lo que Vento se Llevó. Però imagina tu, nosaltres el que fèiem era posar la pel·lícula al vídeo
i anar parant
quan hi havia una
escena
música,
tornar-la a escoltar diverses vegades,
exactament,
perquè per una sola vegada no s'agafa tot, per més que sigui un tècnic,
però això és una feinada increïble,
home,
no?
És el que estic dient.
Això vam tardar 30 anys a
fer-ho, la construcció de les piràmides,
això vam tardar 30 anys a fer-ho,
la construcció de les piràmides,
hi havia moments que ja estava malalt, que
ell va morir
sense
poder-ho acabar com volia ell, que eren 50 pel·lícules,
exactament.
Que segons, suposo, per ell eren les músiques de les millors músiques, les 50 millors músiques que ell en tenia, no? Suposo.
Mira, jo, per exemple, hi ha algunes que, per exemple, que m'agradaven a mi, hi ha altres que li agradaven a ell, com per exemple, jo me'n recordo que va ser la de Milagro en Milán, va decidir fer-la ell, de l'Alessandro Cicognini, perquè va dir, és una pel·lícula, una banda sonora que m'agrada molt i tal, perquè no sembla que fem aquesta, dic, vale, fem aquesta sense cap problema. Una vegada van fer una pel·lícula que feien per televisió, que era aquella Soberbia, és la primera pel·lícula que va fer el director aquell després de Pandora, a l'Albert Lewin, el de Pandora i el Andrés Errante. Aquella la vam per televisió, la vam anar fent, escoltant, gravant, i després la tornàvem a sentir i tal, no? Hi ha algunes espanyoles, hi ha algunes franceses ineludibles, com pot ser com pot ser per exemple Lawrence d'Aràbia, com pot ser també espanyoles, algunes que m'agradaven molt, algunes curioses, algunes del Xavier Montsalvatge, que vaig entrevistar tres vegades i que van fer dos d'ell, que una va ser Rapsodia de Sangre, perquè va ser una banda sonora en la qual ell va composar un concert per piano, que després em va dir que aquestes coses, que no, com era perfecte per cinema, que no guardava la partitura, que li importava tres pitos, és a dir, no feia cas, no? Però, i un altre que va ser Un vaso de whisky, que aquest és molt interessant perquè és un cas que van escriure dos compositors, perquè en un principi, com és era una pel·lícula, amb totes les pel·lícules que s'ha utilitzat a la història, música de jazz, ha sigut pel·lícules amb personatges amorals, nocturns, prostitució, alcohòlics i tot això. I en el cas, i recordem que Un vaso de whisky, el protagonista era un gigoló, era un tio que vivia de les dones, que era l'Arturo Fernández, no? Aleshores, clar, li van dir en un principi que volia música de jazz, i com en aquell cas el Julio Coy estava treballant sempre amb el Xavier Montsalvatge, li va dir, diu, escolta, és que hi ha un tema, hi ha un músic de jazz que li agradaria fer la banda sonora. I el Xavier Montsalvatge va dir, bueno, pues que la faci tot a ell, no? Diu, pues que no s'ha fet música de cine. Diu, i llavors van decidir els dos, entre els dos, fer-ho, utilitzar el tema, aquest tema tan famós d'Un vaso de whisky. El que passa que em va explicar l'anècdota, una anècdota molt divertida, i que explica la idiosincràsia dels catalans, que en el moment de repartir els drets d'autor, clar, un deia, has utilitzat el meu tema? Diu, sí, però el tema aquell, la Yorkestat i tot això, és a dir, que cada un volia tenir la part del tema aquell, un perquè l'havia escrit i l'altre perquè l'havia utilitzat dintre de l'orquestració general de fragment musical, no? I aleshores doncs, va ser quan, al final, com a bons catalans, es van posar d'acord i no va haver problemes.
Molt.
No va arribar la sang al riu.
Veig,
no?
Que, perdona, veig que la primera pel·lícula que comentes al llibre és L'Atalant,
sí,
de Jean Vigo,
sí,
que té música de Maurice Jobert.
Exactament.
Un músic que va recuperar, i aquesta partitura en concret, François Truffaut, no? Per, crec que, dos o tres pel·lícules que va signar com director.
No, aquelles quatre pel·lícules del Truffaut van ser... Sí, el Maurice Jobert va utilitzar músiques seves, com per exemple l'El de Pac i tot això, coses sí, clàssiques, però la música de l'Atalanta no la va utilitzar en cap de les quatre,
no?
Que van ser El diari íntimo de Daylight, L'Arsène de Poche, que aquí es va dir La piel dura, un títol tontíssim,
sí,
no?
Hi havia La piel suave,
exacte, la Chambre Verde, La càmera verde, La Chambre Verde, i l'altra va ser aquella El hombre, el amante de la mort.
Les pel·lícules les heu posat per ordre cronològic?
Les han fet per ordre de cronològic.
Cronològic.
Exactament. Sí, sí, exacte.
La primera, la més antiga, és aquesta.
Exacte, encara que no va ser la primera que vam estudiar.
Ja,
i vam acabar
la primera que veu posar.
Exacte, i vam acabar amb La profecia, que no va ser l'última que vam fer, però que és l'última de totes.
L'última de les 50, exacte, que no van arribar.
Exacte, a mi m'hauria agradat fer, per exemple, algunes més actuals del cinema espanyol, utilitzar alguna cosa del Pepe Nieto, per exemple, aquella
no
de Buana,
res, que no res,
aquella
però
de Buana, que era molt maca, la banda
sí,
sonora,
la Buana era molt guapa,
em va explicar
sí,
tota la història de l'utilització d'aquelles veus negres, de dues negres, que quan ell somia a l'Emilio Boale, que està al seu racó de l'Àfrica i tal, no? M'hagués agradat utilitzar també, no sé, alguna cosa, però hi ha curiositats, com per exemple alguna pel·lícula japonesa com La isla desnuda, que és una pel·lícula preciosa,
que
una
muda,
pel·lícula que no té diàlegs, només muda, hi ha música i sorolls,
música,
no?
I sons,
però el tema
sons,
musical
sons,
és preciós,
sí, sí,
que és un tema que va repetint A, B, B, A, B, A, B, etc. No?
Es va repetint. Sí.
Exactament, és una pel·lícula preciosa, o sigui que vam anar fent coses d'aquest tipus, no? I una pel·lícula, per exemple, que amb jo l'Augusto Augueró vaig entrevistar en persona, a mi m'ha agradat sempre molt, encara que és una persona que quan va morir el comentari que van fer a La Vanguardia va ser demencial, ple d'errors, i va ser vergonyós el que van dir La Vanguardia quan va morir.
Qui? Però per... Qui? Augusto Alguero.
A l'Augusto Alguero, ja. A l'Augusto Alguero.
Era bon compositor. El marit de la Carmen Sevilla, no?
Exacte.
Sí. El titular.
Alex.
Alex. Sí, sí. Però vull dir, ell, per exemple, ell sempre deia, ell, jo vaig entrevistar en català quan va estava a Madrid, ell em va, i li van voler fer un homenatge després quan va morir, però ell va comentar, quan havia sortit alguna vegada a Cine de Barrio, sempre deia, oiga, yo no solo he hecho las canciones, que yo también he hecho la música de fondo, ¿eh? Sí, sí. Y la música de fondo con películas como El día de los enamorados es espléndida. El día de los enamorados, a part de la cançó, hoy es el día de los enamorados, hi ha una música dramàtica de comèdia estupenda. És una pena que no existeixin
discos
d'això.
Ja saps tu, no? Que en el cinema sempre es mira la part més creativa. Exacte. I d'autor, i la part... I clar, el que funciona molt comercialment no se li dona categoria. Exacte. Malauradament. Exacte. Passa amb el cinema, però passa amb la literatura.
Però hi ha altres pel·lícules seves, com per exemple que hi ha el Cerro de los Locos, que també... Hi ha
que era una pel·lícula difícil.
Exacte. Que s'ha passat molt poc en Cine de Barrio.
Molt poc.
Però vull dir que té una música de l'Augusto Alguero esplèndida. I per descomptat, les pel·lícules que va... A més, una pel·lícula... Jo confesso que sóc marisolero, amb perdó, però vull dir, la Marisol ha sigut una actriu que m'ha agradat sempre moltíssim, i la seva evolució posterior com a membre del Partit Comunista i tot això. Però hi ha una pel·lícula seva que per mi és una de les grans pel·lícules tant d'ella com del cinema espanyol va ser, i de la música del cinema espanyol va ser Marisol rumbo a Río, una pel·lícula que en el seu moment el que es van gastar per anar a rodar a Río, i la música de, la música de l'Augusto Alguero, música de dramàtica al final quan li disparen tiros quan està a dalt del Corcovado, era tot música dramàtica.
Tornem a
lo,
no? A lo que he dit, que com era una pel·lícula popular...
Exacte.
Diguem, aquesta selecció de crítics molt d'alcurnia,
sí,
podria dir,
la que miran,
la miran des de dalt i diuen, bueno, això és una cosa menor. Exacte.
Però tu si l'escoltes, vull dir, l'escoltes, sí. Esplèndida.
Bueno, és que compositors espanyols se han començat a valorar possiblement a partir del José Nieto, com tu dius.
Del Carmelo Bernaola.
Carmelo Bernaola, Roque Baños,
sí,
per exemple.
Sí, però malauradament hi ha un problema amb la música espanyola de cinema d'aquella època, que no es gravava res.
No.
Sí. Hi ha molta cosa perduda. Sí. I inclús no queden ni partitures, em sembla.
És,
no?
és una pena. Sí,
és una pena.
Si el mateix Montsalvatge em va dir que la partitura que va escriure...
Que no les guardava.
Que l'havia perdut, que l'havia, i no li importava, vull dir, que l'havia perdut, imagina't tu.
Sí, però era perquè no havia indústria de gravació de discos, no. de música de cinema.
A la vegada existien discos.
I esclar, van desaparèixer moltes. I després... gent que tenia les pel·lícules no donava importància a la banda sonora. No. Aquest és el problema.
Baldo de los Ríos també va ser un gran compositor.
I avui en dia...
I s'ha reeditat alguna cosa, però...
I avui en dia els LPs de Baldo de los Ríos són caríssims i cotitzadíssims.
Estan molt cotitzats, sí.
Boquitas Pintades. Després l'altra que va fer, que era aquella de... No? Quin poder matar a un niño i tal? Són discos caríssims.
Fue muy colaborador del...
Caríssims,
sí,
eh?
Sí, sí, pues no, sí. Tenim, bueno, lo que sí que ha arribat ara és la Conxita Brotons. Benvinguda.
Hola,
Conxita.
Hola,
què tal?
Hola.
També ens coneixem, eh?
Sí, 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 t'estava parlant de Marisol. No sé si a tu també és un altre fan de Marisol. Però bueno... També hi ha que parlar de que s'ha editat diversos llibres, no únicament aquest que ens ha portat ara de nova edició Villalobos, Pentagrames de pel·lícula, per exemple, on repasses, crec que són 20 i pico entrevistes que ja vas aconseguir fer a grans compositors com Elmer Bernstein.
Exactament.
De Lerrie, i que el pròleg és de Joan Pineda.
Exactament, i després quan ja vaig estar una temporada de 4 o 5 anys treballant a Mediapark, que em va cridar el que havia sigut director de televisió, el Ramon Colom, em va cridar perquè a ell li agradava molt la música del cine i em va dir que anés a treballar a Mediapark allà. Pues les entrevistes, allà vaig fer una sèrie de programes que es deia Compositores de Cine, que vam anar fins i tot a Londres a entrevistar gent, i quan venia algun compositor important aquí a Barcelona l'anàvem a entrevistar també. I aleshores, pues, en aquest cas, es va recopilar totes les entrevistes que havia fet per Mediapark a un llibre que es diu Compositores de Músico de Cine, que em va editar la Diputació No la de Barcelona, la de Badajoz, la de menys, eh?
Escolta'm, i aquest, de Badajoz, aquest material existeix encara, el material videogràfic?
Jo el guardo.
Tu lo tens, però no saps si...
Aviam, jo quan va haver una temporada que ja no treballava, vaig deixar-ho, vaig voler-ho cedir, però vull dir, filmoteques i tot això, no? Perquè en vez d'estar contents, el que pareix és un problema, perquè no tenen diners, no tenen gent que ho analitzi, que ho classifiqui i tot això. I aleshores li vaig mirar fins i tot al Centre de Cultura Contemporània, una noia que coneixia, que em va dir, que és la directora, que em va dir que s'ho podien quedar, però que hi havia problemes amb els drets d'autor. Dic, escolta, si els autors estan quasi tots morts. Estan quasi tots morts els compositors que estan entrevistats i tal. Diu, sí, però sempre pot haver casos dels fills i
els
tot fills, això.
Els hereus.
Exactament. I aleshores tindries de
pagar els drets d'autor.
I nosaltres, sí. I aleshores al final s'ho va quedar un amic, que és el Josep Lluís Falcó, que està a la...
Que està donant
classes, sí, a la universitat, i es va quedar tota la col·lecció. Jo ho té ella.
Així, per citar algunes bandes sonores que analitzeu en aquest llibre que s'acaba d'editar, Joan Pedrol i Joan Pineda, i que porta per títol Bajo...
El pentagrama.
Molt bé. He vist, per exemple, Cleopatra. He vist Matar un ruiseñor.
Una meravella.
Mata un ruiseñor.
Albert Bernstein, sí, em va dir que era la seva partitura predilecta.
Nosaltres la vam veure a la Filmoteca amb Albert Bernstein sentat al costat.
Això sí que és un regal, eh?
I va ser emocionant, perquè quan va sortir el títol de crèdit, Albert Bernstein, es van posar de peu aplaudint, i ell estava allà, tan modest, una persona tan amable, tan afable. No, el tema és preciós. Jo és una de les primeres bandes que vaig comprar.
I que acompanya molt bé a la història. Sí, és que sí. Lo important és això.
Jo la vaig veure,
no és que sigui bonic, sinó que acompanyi bé, sí, a lo que està explicant.
Jo la vaig veure amb un cine de barri, al Cèntric, que en Pau descansi, que ja fa temps que va morir, no? Però em va agradar tant que la vaig veure un dissabte a la tarda, i em va agradar tant la pel·lícula que vaig tornar el diumenge, la vaig tornar a veure. És una pel·lícula estupenda.
Alguna més que parleu en aquest llibre? Algun títol més?
Hi ha moltes, vull dir, no sé, Raïces Profundes també.
A tu qual és la que t'agrada més de tu? Qual és la, per tu, la més que està d'acord amb...
A mi m'agrada molt Recuerda, de Miklos Rocha.
La Recuerda. El Rocha és el teu autor?
Aviam, jo sempre...
És molt difícil.
Han comentat amb amics i tot això que, aviam, tothom li agrada el Bernard Herrmann, tothom li agrada el Miklos Rocha, tothom li agrada el Max Steiner, el Victor Young, aquests músics clàssics de la història del cinema.
Que són tots...
Però les seves manies particulars són cinc, que són un americà, que és de Hugo Friedhofer,
dos
italians, que són l'Angelo Francesco Lavagnino, que és una meravella, sobretot amb els documentals exòtics, i el Piero Piccioni, que era un músic primer del Francesco Rossi i després d'Alberto Sordi, que l'Alberto Sordi exigia, quan feia una pel·lícula, que la música sigués del Piero Piccioni. I després dos anglesos, que són el John Barry, per favor, que no li agrada el John Barry, i el Malcolm Arnold, el gran Malcolm Arnold, que després d'acabar de guanyar l'Oscar per El Puente sobre el Río Kwai, la música de pel·lícules que va fer, les pel·lícules que va fer per pel·lícules de la Fox d'aquella època, com per exemple van ser León, 9 hores de terror, Raïces del cielo, Isla al sol, que no existeix cap disco i té un tema d'amor meravellós, el d'Isla al sol, pues el Malcolm Arnold, vull dir que... I que vaig tenir la sort d'entrevistar-lo quan vam anar a Londres amb els de Media Park, que però ell ja, lamentablement, ja estava molt malament del cap, em va dir que em coneixia, i cosa que no era veritat. Ojalà l'hagués conegut abans, però no. Però bé, aquests són els cinc grans per mi, no? I el Malcolm Arnold, sobretot avui en dia, els discos del Malcolm Arnold, els LPs, són caríssims,
ah,
també,
sí?
Són els més cotitzats.
Jo tinc un que és la Sofia Loren, com es deia?
La llave.
Aquest, el tinc, en vinil.
Estan cotitzadíssims tots.
Ui,
aquests.
Ui, escolta, doncs va, vinga.
Estan cotitzadíssims.
Agustí, si em fas una oferta, vinga, per tu. No, està molt bé, a la banda sonora de Malcolm Arnold. Sí, músic,
a veure. El Malcolm Arnold, perquè ell vivia ja amb una persona que el cuidava quan vam anar a Londres, a les afores de Londres, molt amunt.
Alzheimer.
Molt amunt. No sé, Alzheimer no, però... jo diria demència senil, potser, no? Però encara em va dir que hi havia, el seu ajudant em va dir que hi havia dies que estava bé, hi havia dies que estava malament, que feia poc que havia, havia estat amb la reina, havia vist la reina i tot això. Però, per exemple, una anècdota que em va dir el seu ajudant va ser que va dir-me que el disc, l'Òscar que va guanyar per El Puente sobre el Río Kwai, no el va tingué mai a la vida, perquè quan va guanyar l'Òscar ell no estava a la sala de, a la sala del, de l'Acadèmia, no? Que va recollir el productor, em sembla que va ser el productor de la pel·lícula. I aleshores, no, se'l van quedar els fills que tenia el mal com Arnold, en previsió de que hi hagués problemes d'herència i coses d'aquest tipus. I aleshores ell no va veure mai l'Òscar.
Sí, perquè una estatueta dels Oscars té el seu valor
econòmic. També hi ha dos grans compositors anglesos, que els dos es diuen John, com el John Barry, sí, serien tres en aquest cas, John Addison i John també. Scott, no?
Altres el, dos. El John Scott, sí. Aquest ho vaig veure en persona quan va estar a Sevilla, també. Bueno. Tothom li portava el disco d'aquella de Marc Antonio, de La sombra de l'espira, sí. Marc Antonio i Cleopatra, que és un tema preciós,
sí, una meravella. I què penses de la música actual per cinema, Joan?
No m'interessa. Jo quan em vaig despedir del dirigido, que li vaig cedir el lloc amb el Miguel Fernando...
Saps per què? Perquè ja no trobava discos i no li agradaven.
No, jo vaig ser que avui en dia la música de cinema actual no m'interessa.
I aquestes...
Tu compares qualsevol banda sonora, només hi ha que veure les nominacions dels Oscars d'aquests últims anys. Qui està guanyant, per favor? Sí, quan hi havia anys que hi havia a Hugo Fridhofer, a l'Alfred Newman, a Victor Young i tots aquests.
Això és molt antic. Això és molt antic, però sí.
Però és que el que hi ha ara no té solvència.
No.
A mi sembla espantós el que hi ha ara.
Ara estan de moda els compositors escandinaus, el Ludwig Göransson i similars.
El que ha guanyat el Globus d'Or ha sigut el Ludwig Göransson, no sé per quina.
Saps què passa? Que les sèries s'han fet molt mal.
Suposo que també.
No sé, han fet molt mal.
Sí, però per exemple banda sonora nominada a Sirat, que dius, per favor, però bueno, sí, és el que tu dius,
i era precandidata als Oscars,
però això seria més a la part de so que de música.
Precandidata als Oscars,
i podria que estigués nominada a l'Oscar,
i podria ser nominada a la banda sonora,
però això no és música.
El que passa que
és que és això, no és la música, no és aquell tema musical que et queda.
Sí, però els Globus d'Or han marcat molt,
han
marcat molt, no estàs d'acord? Ha marcat molt, home.
Jo encara me'n recordo quan es va passar per la Filmoteca, quan encara estava al carrer Mercaders, quan estava allà, la primera vegada que van passar El fantasma i la senyora Muir, de música de Bernard Herrmann, la gent sortia del cine tararejant el tema musical.
Sí, clar, perquè
cosa que avui quedava, avui en dia és impossible. Sí. Jo sempre he dit, quan la fan per televisió, sobretot, veieu-la en versió original, perquè quan l'han doblat han canviat tota la música.
Sí, que feia.
Fins i tot la dels títols de crèdit.
Abans ho feia.
Posava
fins
música
i tot
clàssica.
La dels títols de crèdit,
Posaven música
és
clàssica.
És molt greu, això,
Però abans es feia.
Sí, és música,
música clàssica.
Música del Wagner o del Tchaikovsky. Sí.
Bueno, molt bé.
A mi la de Dràcula sí que m'ha agradat, la banda sonora.
Dani Elfman.
I no l'he vist encara.
Dani Elfman està molt bé. I també la de Frankenstein. Dani Elfman.
Dani
Elfman.
Dani Elfman. Aquest és dels pocs que hi ha en l'actualitat.
Que per cert ve el mes de juliol a Barcelona, sí? Amb el Tim Burton, les músiques de Tim Burton.
Oh, i això ja ho van fer-ho a l'auditori. Bueno, però jo tornaré,
Sí, també ve Hans Zimmer el mes de març.
Aviam, la meva filla va anar l'altre dia, que m'ho va dir, amb el seu marit, van anar a veure al Palau de la Música, van anar a veure aquest concert que van fer el dia 7 de gener de Hans Zimmer i de John Williams, i em va dir que estava ple de gom a gom.
Sí, està ple.
Sempre.
Sí,
ple de gom a gom.
A l'auditori també.
Ple estava,
O molt bé, pues, moltíssimes gràcies, Joan Pedrol, estimat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Admirat, Joan Pedrol. I a vendre molts llibres d'aquesta música de cinema, que realment és un apartat que ens agrada molt. Nosaltres ja acomiadem Món Cultural per avui, en aquest homenatge que li van fer el 28 de novembre del 2021, pocs dies després de la mort de Stephen Sondheim. Times Square es va omplir de gent relacionada al món del teatre de Broadway, cantants i altres. Lin-Manuel Miranda, que és un actual que també recolza molt les obres musicals a Broadway.
Sí, perquè ha fet alguna pel·lícula.
El Hamilton famós.
Hamilton és seva.
I va... Hamilton em sembla que la música
no
seva, aquella obra de teatre,
sí, sí, sí,
que la Joana la va veure, em
sí,
va comentar.
Sí.
És que no, avui en dia, si no has vist Hamilton, ja no ets nadie, que no és ningú, pues no tens de veure Hamilton.
Pues no l'he vist.
Jo no l'he vist tampoc.
Pues l'Immanuel Miranda va començar llegint un fragment d'un llibre que s'havia publicat sobre ell i després va sonar cantat a cor en un piano el tema Sunday, de Sunday in the Park with George, en homenatge a Stephen Sondheim, el qual tanquem avui, Món Cultural.